Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, ens anem de Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, rebim la salutació del Cristian Grueso a la producció, del Cito Ramírez a la realització i de servidor José Miguel Cruz, qui us parla aquí als micròfons. Començarem parlant d'un tabú. Sembla un tabú. Bé, de fet, no és un tabú, però la temàtica ho sembla. La temàtica ho sembla. Ho sembla. Alguna vegada ho hem tocat aquí, i és que el problema és molt greu. És molt greu. Estem parlant del suïcidi juvenil. És un problema. L'estadística diu que hi ha un suïcidi cada 5 dies de joves entre 15 i 34 anys. Sorprèn que no hi hagi més bombo a tot això, com passa amb altres malalties o amb altres històries. Sorprèn. El cas és que no ho diem nosaltres, sinó que el Consell Nacional de la Joventut ahir dimarts va presentar al Parlament aquesta problemàtica de primer ordre molt greu que suposa el suïcidi juvenil. Es va fer una sessió monogràfica sobre aquesta qüestió a la Cambra Catalana. Parlarem amb la Isaura González, membre del secretariat i responsable de l'àrea de salut, doncs per parlar d'aquest trastorn, d'aquest problema i important. I com pràcticament tots els problemes, s'ha de parlar. Per solucionar, s'ha de parlar, com sempre. Tindrem una història humana avui a la Linterna. Tenim temes potents. Primer, el del suïcidi és un tema molt i molt potent, delicat i potent. Però és que aquest és potent en qüestió de història humana. Parlarem d'una jove de Sierra Leona, la Abby, que ha pogut acabar els seus estudis gràcies a l'ajuda d'alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Joan Boscà, de Barcelona. És una iniciativa, un projecte de solidaritat que ens explicarà, és fins ara, això no ha començat ara, és un projecte que va començar ja fa un any quan es va donar a conèixer, però ja portàvem fins i tot temps portant aquest projecte endavant, i ara l'avi es llicencia. Parlarem amb el Josep Maria Descàrrega, que és professor de l'Institut d'Ensenyança Secundària Joan Boscà, per parlar del tema, que, insisteixo, és una qüestió humana important i educacional. Per què? Doncs perquè tot això s'emmarca dins d'un projecte, d'aquests projectes que fan els instituts. En aquest cas és un projecte solidari. Aquesta noia, l'avi, ha rebut l'ajut dels alumnes de l'Institut Joan Boscà per acabar els seus estudis. Ha estat l'afortunada. Però és que el retorn educatiu que reben aquests nanos, aquests nens i aquestes nenes, és important, és importantíssim, perquè permet que els nostres joves vegin que tenir un plat a taula cada dia o la fortuna d'anar als instituts a estudiar, no ho té tothom. En el fons, només uns pocs podem parlar de normalitat amb tot això. Parlant a nivell planetari, evidentment. Així que la història humana i educacional és molt important, la que parlarem avui. I parlarem d'arquitectes, perquè el Josep Maria Jujol, gran arquitecte tarragoní, doncs tindrà una ruta impulsada per la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, doncs per fer conèixer la seva obra, el Camp de Tarragona, sobretot el Camp de Tarragona. Quan parles de Jujol, moltes persones, clar, coneixen a Gaudí, tothom coneix a Gaudí, però no a Jujol. Per què? Un dels motius és que li deien que era l'arquitecte dels pobres. Bé, parlarem amb el Roger Miralles, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura i un dels impulsors d'aquesta ruta, per donar més visibilitat a l'arquitecte, sobretot a la seva terra, al Camp de Tarragona. I, com sempre, tots els dimecres tenim aquí amb nosaltres el Bernat Tifón, psicòleg forense. Avui parlarem d'un tema que segurament, malauradament, algun cas ens trobem durant l'estiu, i és la piromania. Parlem de piròmans, i ho farem aquí a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra. Llargs 4 minuts sobre les 7 de la tarda. Com sempre, comencem amb la informació de serveis. I la meteo ens l'explica l'Aleix Poblet. Bona tarda.
Bona tarda. Per demà dijous a Catalunya tindrem el cel una mica ennuvolat, amb precipitacions dèbils i disperses probables a Tarragona i amb baixa probabilitat al Pirineu de Lleida. Les temperatures pujaran, tindrem 28 graus de màxima a Lleida, 26 a Girona, 23 a Tarragona i 22 a Barcelona. A la nit serà molt més agradable, les temperatures mínimes pugen 11 graus a Girona, 12 a Lleida, 13 a Barcelona i 14 a Tarragona. El vent bufarà de forma variable, fluix anirà canviant de component sud i sud-est de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Hora punta a la xarxa viària catalana. És qüestió de saber com es circula per les nostres carreteres. Sílvia Delamo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, forces atencions ja a l'entorn metropolità. Si parlem dels accessos sud, problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí, cap a l'enllaç amb la B20 i la C32 en sentit Barcelona. En el cas de la B23, els problemes estan d'entrada cap a Esplugues cap a l'Avinguda de Diagonal i de sortida del Papiol en sentit Martorell cap a l'enllaç amb la P7 en sentit Girona. A la B24, al Cervelló, cap a l'enllaç amb la N340, també amb problemes, i a la C32 per connectar amb la Ronda de Dalt. Si ens desplacem als accessos nord, trobarem retencions a l'AP7 a Badia, en sentit Martorell. També trobarem lentitud a la B30 a Barberà, en sentit Sant Cugat, i a la C58 a Sant Quirze, aquí s'estan fent obres, i també gairebé ja a Ripollet, en sentit Trinitat. La Ronda de Dalt, amb 11 quilòmetres de lentitud, en concret entre Esplugues i la Vall d'Hebron, sentit Trinitat, i alguns punts de retenció a la Ronda de Litoral, tant en sentit Llobregat com en sentit Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
Ja sabeu, gràcies Sílvia, ja sabeu que ens podeu seguir com sempre a les xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram copecatalunya i a Facebook, facebook.com/copecatalunya. Allà trobareu pràcticament l'enllaç de tots els temes que hi parlarem avui per tornar-nos a sentir tranquil·la i còmodament, fins i tot algun d'ells ampliats. I si no, evidentment ho trobareu tot a la web, www.cope.es. Allí trobareu les nostres, les de la Linterna Catalunya i les de la casa en general, evidentment. Hora de repassar tota l'actualitat de la jornada que ha donat de si avui dimecres, dia 12 de juny. Iolanda Bernal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies.
I comencem, perquè el judici de l'1 d'octubre ha quedat vist per sentència.
I el punt final l'ha posat l'últim torn de paraula dels 12 acusats. La majoria ha aprofitat aquesta última intervenció per demanar que el conflicte retorni a la política. Han defensat el dret a seguir protestant de forma legítima i pacífica i deixen clar que amb la pròxima sentència es posa en joc la democràcia. Tornem un dia més al Tribunal Suprem. Patricia Rossetti, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reivindican la política y consideran que este caso, que este problema, debe volver a la política y a la negociación, al acuerdo. Así lo decía Oriol Junqueras, que se ha referido a sus convicciones cristianas y políticas.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Mientras tanto, mi trabajo debe ser el de contribuir siempre, a través también del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común.
Raúl Romeva, más duro, arremetió contra la Fiscalía por sentarles en el banquillo por sus ideas políticos. Esto es un juicio político, lo dicen todos. Defienden la independencia de Cataluña y lo seguirá haciendo. Señala que los independentistas no odian a España, pero el odio engendra odio. Y al igual que su abogado, tiende la mano, considera que hay una oportunidad.
Que nos encontramos ante una oportunidad. Quiero ver, veo una oportunidad. Una magnífica, una oportunidad que por el bien de todas y de todos deberíamos poder convertir en una respuesta que nos permita seguir avanzando, obviamente desde la confianza, el respeto y el reconocimiento de las opiniones de cada uno.
En la misma línea se han manifestado Rull y Turull. Jordi Sánchez manifiesta que la Constitución del 78 no da la respuesta a los problemas de Cataluña, como tampoco tiene la respuesta el Tribunal Supremo, aunque sí tiene, dice, una responsabilidad.
Yo creo que ustedes no tienen la solución al problema que les ha venido encima. Ustedes, difícilmente, porque el Poder Judicial no puede resolver un problema político. Pero sí que es cierto que ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política.
Forcadell está convencida de que está en el banquillo exclusivamente por ser la presidenta del Parlamento. Dolors Bassa defiende su inocencia y Jordi Cuixart, más romántico, señala que el problema es que lo que hay es obediencia civil.
Gràcies, Patricia. Joaquim Forn serà traslladat demà a Barcelona per assistir al ple de Constitució de l'Ajuntament i prendre possessió com a regidor. I per cert que l'independentisme suma una segona derrota al Tribunal Europeu de Drets Humans i és que ha rebutjat la demanda que va presentar Carme Forcadell contra la seva presó preventiva.
Ciutadans denuncia que el govern català s'ha gastat 35.000 euros només al febrer per anar a Madrid al judici del procés.
El partit taronja ja ha demanat informació per saber quan s'han gastat també la resta de mesos fins que s'ha acabat el judici. Nacho Martín Blanco, diputat de Ciutadans, diu que és indecent gastar aquesta quantitat de diners públics per pagar-se les festes particulars.
Com és possible que un govern que destina 0 euros a llars d'infants, un govern que té les llistes d'espera més llargues de tot Espanya, un govern que té el major nombre de barracons de tot Espanya, un govern que no atén la pobresa infantil dels seus ciutadans, resulta que es gasta 35.000 euros en viatges per anar a veure els seus amics al judici?
Ciutadans també denuncia l'ús partidista de les institucions que fan els independentistes. Demà es farà el ple del Parlament que havia de fer-se avui. Han decidit tancar la cambra i ajornar-ho per poder anar a Madrid a l'última sessió del judici.
El Doctor Music Festival cancela la seva celebració d'aquest mes de juliol.
S'havia de celebrar els propers 12, 13 i 14 de juliol al circuit de Montmeló, però la direcció del festival diu que el públic no ha acollit com s'esperava aquesta nova ubicació. Sempre s'havia fet a Escalarre, però un informe de la l'Agència Catalana de l'Aigua va obligar a canviar l'emplaçament. Llavors, molts compradors van retornar els abonaments. El festival ja ha dit que retornarà els diners als que hagin comprat alguna entrada.
I els pares d'una víctima d'accident de trànsit a Lleida demanen que es jutgi els responsables del sinistre per un delicte d'homicidi dolós.
Els pares de la Marta Sòria, de 27 anys, consideren que l'accident mortal, ara fa 3 anys, va ser provocat per una carrera entre dos vehicles, concretament a la Nacional 240 de les Borges Blanques a Lleida. Un cotxe circulava a gran velocitat en sentit contrari i sense llums. Va apartar de la via el vehicle de la Marta, que va morir a l'acte. Carlos Sòria, el seu pare, diu que l'accident no va ser una imprudència.
Han sigut uns terroristes de la carretera. Això ha sigut un assassinat vial 100%. És que, a més, mires a l'atestat i el vehicle va invadir a l'esquerra al 100%. Va recórrer 32 metres. Era una recta, de nit. Va veure el cotxe de la meva filla, va anar cara amb ella. No va evitar el xoc frontal.
El cas es troba ara en fase d'instrucció. Els pares no volen que el cas es jutgi com un accident de trànsit.
I parlant de trànsit, l'Institut Gutmann proposa introduir proves cognitives en persones grans per garantir que poden conduir de forma segura.
Aquesta és la proposta que han traslladat al Servei Català del Trànsit. El Gutmann considera que les proves han d'anar més enllà dels tests de reflexos que es fan per renovar el carnet de conduir. Hi ha patrons del comportament cerebral que varien amb l'edat. Per exemple, la capacitat de mantenir la concentració. Josep Maria Ramírez, director de l'Institut, demana incidir en aquestes qüestions i no tant en les sancions.
Que hauríem d'avançar ja no únicament a dir que la gent vagi amb compte, sinó donar-li eines perquè aquelles persones que tenen alguna dificultat cognitiva, perquè tenen una edat alta o perquè tenen un altre problema cognitiu, tenen un trastorn, tenen algun problema, poder-los donar eines per poder conduir de manera segura.
Trànsit aplaudeix la proposta, considerant que tota iniciativa en matèria preventiva és positiva per reduir la sinistralitat a les carreteres.
I els Mossos d'Esquadra investiguen si darrere de l'explosió d'un pis a Terrassa hi ha un intent de suïcidi.
Treballen amb la hipòtesi de que l'home ferit crític hagi provocat el foc. Els fets han passat en un edifici de 6 plantes del carrer de Sabadell de Terrassa. L'incendi, precedit d'una explosió, ha obligat a evacuar tot el bloc. La investigació continua oberta. Els bombers han trobat bombones de butà a l'interior del pis afectat. Aquests són els testimonis de dos veïns de l'edifici.
Coincidimos todos los vecinos, que no tenemos nada que pueda petar de esa manera. Y se dice que habían butanos, que habían escuchado dos. No lo sé, si una o dos, pero eso no lo necesitas en casa para nada hoy en día y menos en estos pisos.
Ha tremolat tot l'edifici, primer no sabia què passava. He vist per la finestra coses que caien de la teulada, vivim a dalt, i he sortit a fora i he vist el pis del costat, que estaven totes les finestres arrencades i que sortia molt de fum i molt foc.
Els veïns afectats ja han pogut tornar a casa seva, ja que l'edifici no pateix danys estructurals.
Iolanda Bernal, moltes gràcies.
A tu.
Bona tarda, fins
demà. Ens veiem demà, que vagi bé.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díaz. Senyor Díaz, molt bona tarda.
Senyor Cruz, bona tarda a tothom, què tal?
Molt bé, encantat. Ja...
Un autèntic plaer.
Comencem parlant del Barça i la seva pretemporada.
Sí, perquè ja venim anunciant, però ara és oficial, quan comença a treballar el Barça. Preneu bona nota. Diumenge 14 de juliol, no falta tant, arrenca la pretemporada del conjunt blaugrana. Falta un mes, però això passa absolutament de forma ràpida. Primer, proves físiques, i el dia següent comencen els entrenaments amb els jugadors que no estan a la Copa Amèrica, independentment d'on caiguin eliminades les diverses seleccions. Recordo que demà, divendres, demà passat, arrenca la Copa Amèrica. I dos partits de moment confirmats, és a dir, es confirma la gira asiàtica, dia 23, davant el Chelsea, i dia 27, parlem sempre de juliol, davant el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta i Sergi Samper. El que no és oficial de moment és la gira per Estats Units, on el Barça hauria també, recordi que la Supercopa passa de l'habitual mes d'agost, la Supercopa d'Espanya, al mes de gener, i en aquesta gira per Nord-Amèrica el Barça hauria de disputar dos partits amistosos.
Molt bé, parlem de dos noms que estan precisament a l'òrbita del conjunt blaugrana, que són Griezmann i De Ligt.
Sí, fitxaran els dos pel Barça, fitxarà Griezmann pel Barça, fitxarà De Ligt pel Barça...
No fitxarà ningú.
No fitxarà cap dels dos pel Barça. Miri, actualitzem. Griezmann ahir va jugar i va guanyar golejant a l'Estadi Nacional del Principat de la selecció d'Andorra en partit de classificació de cara a l'Eurocopa de 2020. I aquest que escoltarem és un missatge que ja fa uns dies ve reiterant Antoine Griezmann. Es vol prendre el seu temps per decidir el futur, però sobretot, i això ho hem de llegir en clau Barça, primer que en principi l'operació no es farà oficial fins que entrem en el mes de juliol, però en clau Barça les necessitats que té Griezmann per aterrar el conjunt blaugrana. L'escoltem.
La gente está un poco impaciente, ¿no? Solo pido un poco de paciencia. Sé dónde quiero jugar, como he dicho, en Francia. Sé los sacrificios que quiero hacer y nada, solo os pido un poco de paciencia. Yo también soy impaciente y ojalá se haga lo más rápido posible.
Seguirás en la liga, Antoine. Seguirás en la liga.
Eso ya se verá.
Sé els sacrificis que he de fer. Això, llegit en clau vestidor del Barça, vol dir que sap que en aquest vestidor hi ha un líder, el vestidor, i a sobre del terreny de joc es diu Leo Messi. Llegit en clau de despatxos, també a nivell Barça, pot donar a entendre que sap que ha de rebaixar-se les pretensions econòmiques per fitxar pel conjunt blaugrana. Més de Griezmann, perquè avui, com diria el meu benvolgut Manuel Oliveros, amb la gent guapa, uns quants, ha estat amb savis del futbol Carles Baldelló, i entre altres coses... En aquest acte, hores ha estat present, benvolgut Valde, s'ha parlat de Griezmann.
Sí, bona tarda. Entre aquesta gent guapa, per exemple, hi havia Ronald de Boer, Pep Guardiola, Logan Blanc, etc etc.
Estaves també... tu també estaves entre la gent
guapa. Però jo era el menys guapo de tots, jo us ho puc garantir. En l'emocional i a la vestimenta, deixem-ho així. Millor, perquè si no encara em posarem un jardí, tenint en compte que ha estat un acte celebrat en un camp de golf. Com dèiem, també Miquel Àngel Nadal, el tiet de, recordem-ho, Rafa Nadal, a qui se li ha preguntat sobre la situació del Barça i també sobre, com apuntava l'Albert, Antoine Griezmann. Atenció, perquè la reflexió que deixa sobre la taula el que va ser jugador del Barça és molt interessant, perquè li han preguntat, home, després de la plantada que va fer l'any passat el francès, veuries bé que tornés? Miquel Àngel Nadal entén molt bé com va això del negoci del futbol.
Es una demarcación que creo que el Barcelona necesita, no recambios, sino reforzar por si la temporada son muchos partidos y tampoco en el mercado hay mucha cosa, pero bueno, es un precedente lo del año pasado. Pero bueno, el fútbol se mueve también por intereses del club y después por los intereses propios de los jugadores.
Miquel Àngel Nadal, parlant sobre Antoine Griezmann. Dèiem, Griezmann i De Ligt. La situació amb De Ligt, segons les nostres informacions, és que el Barça veu que es refreda. El Barça, ja ho venim explicant fa setmanes, no es mourà d'una oferta similar a la que va fer per fitxar De Jong, 70-75 milions d'euros, i ara la pilota, com es diu habitualment, està a la taulada del jugador. El representant del jugador, Mino Raiola, és a París, perquè, clar, no només el Barça vol fitxar De Ligt.
Doncs ja està. Fem el que s'hagi de fer, eh? Bé, parlem de l'Espanyol, perquè tenim un bon inici de la campanya d'abonaments. Quique Iglesias, molt bona tarda.
Què menys? Bona tarda. Com estem?
Home, no és d'estranyar que hi hagi un bon començament de campanya d'abonaments, donat que l'Espanyol té aquesta oportunitat per entrar a Europa.
Home, és
I és un carmelet, això, eh?
Sí, és un carmelet. Fa 12 anys que l'Espanyol no ho vivia i aleshores doncs, la gent, no dic que s'ha tornat boja, però sí que està doncs, fent ús d'aquests descomptes i d'aquesta renovació de carnets. En 24 hores, l'Espanyol ha fet més de 2.000 renovacions. Això és una bona dada, tenint en compte els darrers precedents. Cal dir que això comença avui i durarà tot l'estiu. S'espera doncs, superar àmpliament la xifra dels 25.000 abonats, apropar-se als 30.000. En el dia que ha parlat Rubi, l'entrenador del Betis, eh? Per primera vegada ha parlat amb la viva veu de l'Espanyol, ha estat una referència que ha volgut fer ell avui en el dia de la seva presentació.
Creo que en la vida hay que ser agradecido, que separemos nuestros caminos no quiere decir pues que uno desee lo mejor a su anterior club y a todas las personas que lo componen, y desde aquí también pues quería un poquito despedirme de ellos, sobre todo con muestras de gratitud. Esto es la vida, a veces uno decide tomar otro camino y no creo que por eso uno deje de querer a su anterior club ni que lo respete al máximo y le desee lo mejor.
Pues vale, eh? Ja li deia avui al Joan Ballori.
Pues vale.
Sí.
Bueno, pues vale, pues
adiós. No evitarà els xiulets quan toqui l'Espanyol Betis al calendari. En definitiva, avui, en un dia en el que l'Espanyol ha presentat a José Aurelio Gay, l'entrenador del filial, per la propera temporada, més una altra opcional.
Quique, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Bona tarda. I parlem del Girona, perquè amb això de l'operació Oikos ha fet una proposta de 21 equips, penso,
sí, és el que ara ampliem amb el Carles, perquè és el que demana, serien mesures cautelars fins que es tanca aquest expedient de l'operació Oikos, és a dir, lliga de 21 equips, i també vull preguntar per com està, que està bastant calenta, sembla, la banqueta del Girona. Carles.
Sí, encara que deixem començar pel que apuntàveu de la Lliga de 21 equips, embolica que fa fort, perquè és notícia de fa pocs instants, informava Isaac Fouto a través de les seves xarxes socials, que finalment el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha obert un expedient al Real Valladolid i a dos jugadors del conjunt castellà, Borja Fernández i Sergio Gotán, més conegut com Queco. Tot arrel de la denúncia que ha fet el Girona. Com dèiem, després de que dos bufets d'advocats hagin estat estudiant el cas, va fer ahir al migdia al Girona dues actuacions. Una, personar-se a la causa que instrueix el jutjat número 5 a Osca, i també sol·licitar l'apertura d'aquest expedient, que ja ha estat satisfeta, perquè apliqui un com a mesura excepcional mantenir el Girona a primera divisió i que, per tant, hi hagi una lliga de 21 equips. Insisteixo, s'ha obert ja aquest expedient, però només vol dir això, que s'ha obert un expedient i que ara hi haurà un jutge instructor per part de la federació, del comitè de competició, que estudiarà el cas. I sobre el que em preguntaves de la banqueta, sembla ser que Unzué, com ja explicàvem la setmana passada, està cada cop més a prop, i veurem si abans que acabi la setmana no tenim notícia.
Molt bé, estarem atents. Valdellou, ara sí, gràcies, eh?
A vosaltres.
I tenim final de Lliga de Bàsquet Clàssic.
Sí.
Clàssica.
Clàssic que sembla habitual, però fa 3 anys que no es dona a la final de la Lliga Endesa. Real Madrid-Barça, per aquest ordre, perquè és el millor de 5 i el Real Madrid té el factor pista. Arrenca el dissabte, tots els partits a les 9 de la nit. Dissabte, dilluns, a la capital d'Espanya, al Withing Center. Dimecres, a terra, amb el tercer partit, l'eliminatòria al Palau. Veurem si n'hi ha quart, que seria divendres de la setmana vinent, també al Blaugrana. I el cinquè, Revetlla de Sant Joan, dia 23, a Madrid. Home, no fa falta arribar al cinquè, no? Per cert, el Barça, que igual que el Madrid, expedients gairebé immaculats, 2-0 als quarts, 3-0 a les semifinals, 81-96 ahir al Príncipe Felipe de Saragossa. Pierre Oriola, segon capità del Barça, en declaracions a Televisió de Catalunya.
Hem d'intentar, doncs, ja des del primer partit, intentar guanyar, emportar-nos com a mínim una victòria cap a Barcelona, i si fossin les dues, doncs millor que millor.
Un apunt interessant. Fins ara, és a dir, en el que portem de temporada, s'han enfrontat 5 vegades entre totes les competicions. El Barça i el Real Madrid, el Real Madrid i el Barça. 2 a la Lliga Endesa, 2 a l'Eurolliga i 1 a la polèmica final de Copa. Dels 5 enfrontaments, el Barça n'ha guanyat 4.
Bé, l'estadística està per trencar-se,
sempre,
també.
Sempre, és habitual.
Albert, gràcies.
Gràcies, senyor Cruz, que vagi bé.
De seguida toquem un tema delicat, com és el suïcidi juvenil. El cas és que és un problema de primer ordre, i així ho ha posat de manifest el Consell Nacional de la Joventut al Parlament de Catalunya. Ho parlarem de seguida aquí a la linterna a COPE Catalunya i Andorra, però abans us parlo de Línia Directa. Porca! que hay quien disfruta en moto de los viajes largos y no tiene prisa por llegar. A esos se les llama auténticos expertos. Y también hay quien es moto experto, y ese es Línea Directa. ¿Por qué? Pues porque te ofrece las mejores coberturas en tu seguro al mejor precio. Así que ahora puedes contratar desde 77 euros tu seguro de moto. Así que llama ya y empieza a ser un verdadero experto de la mejor manera. Con Línea Directa, 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer la letra pequeña, pero una letra pequeña tan grande y tan clara no cabe en este anuncio. Así que quizá tengas que verla por ti mismo en nuestras oficinas. Mide 1,5 metros cada letra. Vamos, que ya no es una letra pequeña. A ver...
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Quan parlem de suïcidi juvenil, segurament estem parlant d'una qüestió molt dura, molt dura, molt difícil d'entendre i que només es pot entendre possiblement per evitar-ho, sobretot treballant des de la prevenció i des d'un enfocament social, segurament, més que clínic, no? Tenim al telèfon a la Isaura González, membre del secretariat i responsable de l'àrea de salut del Consell Nacional de la Joventut. Isaura, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda a la Linterna.
Moltes gràcies.
De fet, estem parlant de la primera causa de mort entre les joves de 15 a 34 anys. Això és greu.
Exactament. El suïcidi juvenil és la primera causa de mort entre les joves d'aquestes edats que vostè mateix ha anomenat. I, evidentment, doncs, és una problemàtica que ens preocupa des del Consell Nacional de Joventut de Catalunya i que volem fer-hi front.
El cas és que dona la sensació que no està massa en l'aparador, que quan malauradament hi ha notícies de desgràcies d'aquesta magnitud, les tenim a l'aparador tot el dia, es posen mitjans, hi ha debats públics, però sembla que això és una mena com de tabú, no?, que no es parla gaire.
Sí, de fet, una de les nostres queixes és que les úniques vegades doncs, que sentim a parlar de suïcidi o de suïcidi juvenil es fa de manera no, sensacionalista, com si fos una cosa de bueno, hi ha mites darrere, no?, de persones o egoistes o valentes, no?, tota una sèrie de concepcions socials que giren entorn d'aquest concepte. I clarament en el dia a dia doncs no se'n parla d'una manera responsable, és un tema absolutament tabú, no?, que a més doncs està molt estigmatitzat, així com totes les problemàtiques de salut mental pateixen clarament un estigma social, no?, i hi ha tot de prejudicis que giren al voltant d'aquesta realitat. Doncs amb el suïcidi també passa i hi ha moltes idees errònies, no?, al voltant del suïcidi, i es prefereix doncs en molts casos no tractar doncs per desconeixement, pel que sigui.
Bé, clar, això suposo que preocupa als pares, a la família, a l'entorn, a més de la víctima principalment, evidentment. Com es pot ajudar aquests nanos, aquests nens i nenes? Com primer detectar-ho, clar, perquè si no ho detectes no es pot ajudar, però com detectar-ho i com ajudar?
Clar, per nosaltres és molt important que hi hagi una prevenció precoç, no?, del suïcidi, és a dir, que des de les escoles, des de les institucions sanitàries, des dels diferents espais pels quals una persona jove pot anar passant, doncs tots els professionals estiguin al cas o tinguin tot, protocols, eines, recursos per fer front a possibles casos que puguin trobar-se doncs de persones que potencialment poden acabar consumant el suïcidi. En aquest sentit, pensem que l'educació emocional és clau, no? O sigui, que les escoles des de ben petits i també en els instituts es treballi doncs la gestió emocional, doncs l'autoestima, el coneixement propi, l'autoconeixement.
El cas és que ahir dimarts vau presentar aquesta problemàtica al Parlament, hi va haver una sessió per tot això. Com s'ha rebut al Parlament?
Sí, després de batallar-ho una miqueta vam aconseguir doncs, que a la Comissió de Polítiques de Joventut es fes una sessió monogràfica sobre suïcidi juvenil i van assistir diferents entitats que treballen el tema, i també doncs nosaltres vam poder exposar el nostre posicionament com a Consell Nacional. I bé, va ser ben rebut per la majoria de, bueno, per la totalitat, de fet, dels grups parlamentaris que ens acompanyaven, perquè evidentment doncs és una temàtica sobre la qual no es pot, bé, és a dir,
no es pot ignorar
i hem d'estar units davant d'aquesta problemàtica.
Home, parlem, quan parlàvem de primer, estem parlant d'un suïcidi cada 5 dies, és l'estadística que hi ha, que és una cosa
dura. Sí, estem parlant que a la mitjana, anualment, doncs, estem parlant de 500 suïcidis de mitjana al país, aquí a Catalunya.
Doncs, Isaura González, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
És preocupant, però bé, només cal xerrar i posar remei. Malauradament, segurament, amb aquestes qüestions de malalties és difícil erradicar-les del tot, curar-les del tot, però segurament sí que moltes es podran evitar. Parlarem ara d'una història humana molt potent. Humana i d'un retorn educacional encara més potent. Parlarem de l'Avi, que és una jove de Sierra Leona que va quedar orfa per l'èbola, quan hi va haver l'epidèmia de l'èbola, i pot anar a la universitat doncs gràcies a l'ajuda dels alumnes d'ESO, de l'Institut Joan Bosca de Barcelona, amb una iniciativa per un treball de solidaritat que fan a l'escola del professor Josep Maria Descàrrega, que serà amb qui parlarem d'aquí una estona aquí a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans us parlaré de Securitas Direct. Porque cualquier momento es bueno para instalarse una alarma de Securitas Direct. Pero ahora que llega el verano, con mucha más razón. ¿Por qué? Pues para irte tranquilo de vacaciones sabiendo que tu casa la dejas protegida. Para instalártela en tu casa de la playa o la montaña para que después del verano, cuando la dejes vacía durante varios meses, no pueda meterse nadie a vivir o robarte. Y para que tú y tu familia estéis siempre protegidos por la empresa líder de alarmas con el mayor número de expertos en seguridad. Porque Securitas Direct protege lo que más importa. Así que llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
I parlem d'aquest jove, l'Avi, que és un d'aquells petits miracles amb un retorn educatiu importantíssim. Tenim el telèfon el Josep Maria Descàrrega, que és professor de l'Institut Joan Bosca de Barcelona, que, a més, és qui ha tingut aquesta iniciativa de solidària, amb un retorn, insisteixo, educacional important. Josep Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a la Linterna.
Moltes gràcies.
Escolta'm, com comença aquesta història tan humana?
Ostres, doncs mira, aquesta història comença amb la visita del Xavier Aldecoa, l'escriptor i corresponsal de La Vanguardia, a l'Àfrica, que va venir al nostre institut a fer una xerrada a l'alumnat de tercer d'ESO i de segon de batxillerat. I bé, nosaltres li vam explicar que cada any fèiem un projecte solidari al centre, i li van preguntar si ell coneixia potser algun particular o alguna petita organització, algun país africà en la qual doncs, nosaltres poguéssim col·laborar. I en aquell moment el Xavier havia estat a Sierra Leona fent un reportatge sobre la incidència de l'èbola i havia conegut doncs, a una nena. En aquell moment l'avi tenia 16 anys, que havia patit la malaltia i havia perdut el pare, a dos germans, i la mare l'havia perdut, crec que, un any abans. Uh-huh. Que, tenia una vida molt complicada. Ell va fer un reportatge sobre aquesta noia i, bueno, el que té la tecnologia, no? Ens va passar el seu número de mòbil, i a partir d'aquí doncs va començar una relació que dura fins avui, que ha estat un èxit, no?, i que ens ha fet créixer i aprendre moltes coses a tots plegats. Sí.
El que és que d'entrada el que feu, una de les qüestions, és ajudar a l'avi a estudiar.
Exactament, sí. El que vam fer, bé, és que, clar, aquesta noia hagués estudiat, perquè el seu pare era director d'una escola, ja ho tenia doncs tot com molt planificat, però clar, l'Ebola ho va trastocar tot, no? I el que vam fer nosaltres, doncs vam fer una festa solidària, vam vendre tiquets de loteria, vam fer pastissos, vam fer moltes coses, vam recaptar els diners que ja necessitava, i a partir d'aquí jo mateix em vaig posar en contacte amb la Universitat de Sierra Leona, i cada any hem estat puntuals amb el pagament de matrícula, i l'avi doncs ja està acabant carrera.
Això ho vau fer amb els alumnes de tercer d'ESO?
De tercer d'ESO, sí. Tercer d'ESO, que són magnífics.
I clar, d'això fa un any. I durant tot aquest any heu mantingut aquest projecte? I fins al punt
No. Perdona, fa més, eh? Això va començar fa 4.
4?
4, exactament. El que passa que, bueno, la premsa va sortir l'any passat, i sí, vam començar 4 anys. Quan el Xavier Aldecoa va venir aquí a l'institut, doncs ja ens vam posar en marxa, i res, doncs vam començar ja a donar suport, suport econòmic amb el tema dels estudis. Ella és una noia excepcional, molt responsable, cada any doncs s'ha tret les matèries, i ara està acabant. De fet, la setmana passada, el divendres, vam celebrar la 4ª festa solidària de l'institut, i vam contactar amb ella en directe, vam fer una videotrucada, i va ser molt emocionant, perquè ella, clar, està molt agraïda i els alumnes estan encantats. De fet, és com un alumne més, no?, del centre, malgrat que viu a Sierra Leona, uns quants milers de quilòmetres més cap al sud. Sí.
Suposo que per ella és emocionant perquè li heu sufragat aquesta educació, però clar, el retorn educatiu envers els alumnes no té preu.
El retorn és brutal. Mira, jo aquest cap de setmana, aquests dies, he estat corregint una mena de memòria que escriuen els alumnes de tercer d'ESO, i l'última part de la memòria és la reflexió, no?, que fan de tot plegat, del projecte solidari, de la festa solidària. I la veritat és que és molt emocionant llegir el que nois i noies de 14 i 15 anys doncs pensen de tot plegat. Per fer-te un resum, valoren el que tenen aquí, valoren el fet de poder anar cada dia a l'escola o a l'institut, valoren tenir el plat a taula, no? I sobretot això, veuen que l'educació és realment una arma molt poderosa que pot canviar el destí de les persones.
El cas és que ara que l'avi ja acabarà estudis, continuarem o buscarem una altra persona, buscarem un altre projecte similar?
Mira, estic molt content perquè és que ja tenim a l'Elton.
Ah, molt bé.
Sí, l'Elton és un noi de Moçambic, també és orfe, no té pare, no té mare. El vam conèixer a través d'una infermera de Barcelona que va anar a fer un voluntariat a Moçambic, i una persona vinculada a l'institut, i ella mateixa ens va dir: ostres, ara que ja l'avi doncs ja acaba els estudis, què us sembla? Ens el va presentar el mateix, ja vam contactar amb ell, i ara l'Elton doncs ja està molt il·lusionat. L'altre dia també ens va enviar un vídeo per la festa solidària, vol estudiar geologia i mines, té 21 anys, i a més, aprofitant la tecnologia, vam fer una videotrucada, i en una de les classes en tercer d'ESO, amb el meu telèfon, els hi vaig presentar un per un, I, ostres, va ser un moment també molt, molt bonic. Sí, sí, sí.
Doncs, Josep Maria d'Escàrrega, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna. Felicitats per aquestes iniciatives i per aquest retorn educatiu que tenen les manos.
Moltes gràcies a vosaltres, Bona tarda.
No em digueu que la iniciativa no és maca, no és xula, no és positiva, no és digna de tenir una peça a qualsevol programa de tele o de ràdio. És magnífic, magnífic. Bé, parlarem de seguida d'un gran arquitecte, Josep Maria Jujol. Qui és aquest home? Aquest home és un contemporani de Gaudí. El que passa és que Gaudí és molt conegut, Josep Maria Jujol potser no tant. El cas és que una de les reivindicacions que faran Tant la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona com la Diputació de Barcelona és promoure una ruta turística doncs, per donar més visibilitat a les obres d'aquest arquitecte del Camp de Tarragona, el Josep Maria Jujol. Ho parlarem de seguida aquí a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Soy Charol Oriente. Os invito a entrar en el canal de YouTube de Grupo Corsa. Os aparecerá la prueba comparativa de que Osmotic Zero no tira agua al desagüe para producir agua tratada. ¿Tienes una Osmosis de otras marcas que tiran agua potable al desagüe? Te la cambio por Osmotic Zero y te doy 300 euros por tu antigua Osmosis. 900-208-208 osmoticzero.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Basta ya de pagar mucho más por lo mismo. En Hipogegant, los mejores precios. Gran cantidad de colchones. Colchones ideales para su descanso en todas las medidas. Diferentes modelos. Colchón de matrimonio de viscoelástica, 229 euros. Paga a 12 meses sin intereses ni nada de nada.
Hipogegant, todo para el hogar. Sofás, armarios, comedores, dormitorios, textil hogar, muebles de jardín, menaje. Hipogegant, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès... Hipogegant.com.
Bienvenido. Buenos días. Nacemos para vivir. Vivimos para crecer. Crecemos trabajando, aportando riqueza a la sociedad. En Pinter vivimos, crecemos y trabajamos para que tus piezas tratadas con pintura en polvo o líquida vivan en calidad, en valor y en vida. Si tienes necesidad de pintar, ven a vivir con nosotros esta experiencia. El equipo de Pinter te lo hace realidad. Te lo dice un amigo, Carlos de Pinter.
Si te sobran 30 o 40 kilos, reflexiona cuándo apareció el problema, si el número de kilos que sobran va aumentando o disminuyendo y si lo que has intentado hasta ahora te devuelve siempre al punto de partida o incluso un poco más. ¿No es hora de cambiar? Hazlo y llámanos al 93 414 36 31. Te veré personalmente.
Celebra la verbena de San Juan con Barcelona a tus pies. En el Gran Hotel La Florida, buena música y una cena con menú especial para vivir la noche más mágica del año, disfrutando de las mejores vistas sobre la ciudad. Te esperamos a partir de las 8:30 de la tarde. Llámanos y te informaremos. 93 259 3000.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Minutets, arribarem a 3:45 del vespre. Parlem d'aquesta ruta, aquesta ruta turística que promou pels 16 espais més emblemàtics de l'arquitecte del Camp de Tarragona, el Josep Maria Jujol, que estan repartits precisament per tot el territori, i que estan doncs la iniciativa és de la Universitat Rovira i Virgili i de la Diputació de Tarragona. Tenim al telèfon el Roger Miralles, que és professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Roger, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut a la Linterna i benvinguda sigui aquesta ruta per donar a conèixer el Josep Maria Jujol, que sembla que és un arquitecte d'aquells que, ostres, altres es mengen la glòria i ell no.
Efectivament, efectivament. És un arquitecte poc conegut i que crec que té un gran valor i per això ens agrada donar-lo a conèixer, perquè com més es conegui, també més apreciarem la seva obra i per tant la podrem protegir més. I aquest és l'objectiu final de la ruta, arribar a apreciar i, per tant, conservar l'arquitectura de Jujol.
Home, és que l'arquitectura de Jujol, poca broma, està a l'alçada de qualsevol gran arquitecte de català. Però per què altres han tingut tanta fama i ell no?
Hi ha una comparativa senzilla que ja l'ha de fer Carles Flores en el seu moment, que deia que Jujol va treballar per cures de poble, per mossens de poble, i Gaudí va treballar per cardenals.
Ah.
La diferència és una mica els diners que es posen, i en arquitectura això compta bastant.
Sí, però,
per això segurament Gaudí té la fama i Jujol no.
Ostres, doncs no tindria gaire pressupost, però els edificis que ens ha deixat són obres mestres.
A nosaltres ens agrada pensar que sí, i ens agrada... Per això hem fet aquesta ruta, no? Són edificis fets, molts d'ells, amb uns mitjans molt precaris, però, en canvi, que Jujol sap al llarg dels anys, això és una cosa que no es fa d'un any a un altre, sinó hi ha edificis que són fins a 30 anys de reformes i reformes i reformes fins a acabar agafant la forma final. Mm. Per tant, és una arquitectura que no vol grans moments, sinó que el que es fa és en el temps. Que és una cosa que jo crec que és molt contemporània, no?
Perquè clar, sí.
Gaudí són com grans coses, com la de les arquitectes estrelles dels anys 90, diguem-ne, i en canvi ara, que les coses fan més a poc, es busca el detall, es busca fer les coses amb més cura, nosaltres creiem que Jujol entronca molt amb aquesta idea.
Jo ara et faré una pregunta, així a grosso modo, és una d'aquelles preguntes que fan gent que desconeix l'arquitectura, com jo, per exemple, en essència, no? I la pregunta seria, per què ara no es fan edificis com els d'abans? Veus la bellesa d'edificis com els de Gaudí, com els de Jujol, i veus aquella... Dius, carai, són edificis macos, diferents, tots ells, que queden per la història. I ara veiem uns edificis que... Bé, escolta'm, i aquesta seria la pregunta, no?
Sí, aquesta és una pregunta que jo entenc que fàcil, és difícil de contestar, però intentaré fer-ho. Jo et diré, negaré la major. O sigui, ara també es fan edificis que estan molt bé, eh? Jo crec que es fan edificis que són extraordinaris. El que passa és que... El que és contemporani normalment és difícil que veiem que està bé. No? Aleshores, d'una banda hi ha el tema del temps, que d'aquí uns anys veurem que els edificis de, jo què sé, dels arquitectes, dels de DAE, dels Jordi Badia, d'una sèrie de gent, són grans edificis, no? Però ens cal una mica de temps. I d'altra banda, tenim un apreci, des de fa uns anys, jo crec, per les coses que no són industrialitzades, sinó per les coses que són més aviat fetes amb les mans, fetes des de les regles no tant de l'artesania, no tant de la prefabricació, de la repetició, etcètera, etcètera, que això és el que ens va portar al segle XX, a partir dels anys 40 a Espanya, diguem-ne, sinó a partir de l'artesania. I nosaltres apreciem l'artesania de manera natural. O sigui, nosaltres, quan veiem una cosa feta a mà, diem, ostres, això hi ha hagut un esforç, i l'esforç el premiem. El premiem dient que allò és maco. I aquests edificis, molts dels edificis que dius de Gaudí o de Jujol, justament Jujol ell mateix treballava amb les mans. I per tant, aquest apreci per aquestes coses físiques, no, petites, jo crec que és el que fa que pensem que els edificis d'abans eren més bonics. Però no és veritat, el que passa és que...
És la sensació,
a la
gent del poble, els de baix de tot, el que només mirem i jutgem pel que mirem, és la sensació que ens dona a vegades, sí.
Sí, però mira, o sigui, et diré un edifici que també està fet amb aquesta sensibilitat des del contemporani. El Mercat de Santa Caterina, la coberta del Mercat de Santa Caterina, no sé si la tens present,
sí.
Que és una ceràmica de color.
Fantàstica,
no?
Sí, sí.
Doncs està fet amb aquesta mateixa sensibilitat, però des de l'ho prefabricat, aquí.
Roger Miralles, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna i per aquesta petita lliçó que ens has fet d'arquitectura.
Lliçó, no sé. Però gràcies a vosaltres per trucar-me.
Una abraçada, Roger.
Vinga, salut.
Clar, un dels problemes possiblement del Mercat de Santa Caterina és que has de mirar la teulada. Si vas caminant pel carrer, no veus la teulada i no fas res. De seguida rebem aquest estudi el doctor Bernat Tifón per parlar d'una de les lacres que possiblement tindrem aquest estiu. D'una en concret, dels piròmans. I parlarem aquí a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Porque en tiempos de cambio...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
España con los pactos a la vista que...
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Esta es semana de aspavientos, pero yo con este no me hablo, yo con aquel no me siento, hacen que, en fin, estamos perdiendo tiempo.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
El día que más recuerda haber comido...
6 kilos de carne,
¿no?
Repitieron la empanada 3 veces, el pulpo...
Lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Duermen los árboles?
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en mutua.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Yo en mi declaración de la renta nunca olvido marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque siempre reviso el borrador que me llega a casa o me mandan por internet. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE estarán en el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento oficial de su nueva urbanización Los Flamencos en primera línea de playa. La nueva apuesta de Priconsa por el desarrollo sostenible. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE en Isla Canela. Un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Un cop més aquesta tarda ens visita el doctor Bernat Tifón. ¿Cómo estás, Bernat?
Hola, José Miguel.
Bienvenido a La Linterna.
Gracias.
¿Todo bien?
Muy bien.
Ya se acerca el verano, el calor.
Ahí, efectivamente.
Y hoy vamos a hablar de los pirómanos, que son una de esas lacras que, sobre todo para nuestros bosques y para todos en general.
Efectivamente.
¿Por qué a alguien se le pasa por la cabeza este tipo de cosas?
Bueno, puede pasar mil cosas, ¿no? Es decir, desde los intereses, pues por ejemplo, para intentar construir en un sitio que de alguna manera pues se ve óptimo para poder construir por parte de las personas que de alguna manera pues estén implicadas, o personas que ya desde el punto de vista de la psicología forense presentan una tendencia conductual a desarrollar una ansiedad de base en el que presenta una obsesividad en querer incendiar, y una vez que ya lo ha incendiado, de alguna manera pues ya esa ansiedad empieza a disminuir. Es decir, es lo que hablamos técnicamente, que es un trastorno del control de los impulsos, concretamente en lo que es la piromanía. Es decir, incendiar por incendiar. Incendiar, digamos, para poder apaciguar su propia ansiedad de base, debido a razón de esa preocupación que tiene constante y rumiativa.
Nos quedaríamos con la segunda parte. La primera es simplemente especulación del terreno para construir. Esto no tiene nada de enfermedad.
Ninguna en absoluto.
Esto no tiene nada de enfermedad.
Interés puro y duro.
La segunda parte sí, este trastorno ya sería otra cuestión. Pero ¿por qué les da por el fuego, por quemar bosques?
Mira, la etiología de esta preocupación se nos hace muchas veces difícil de poderlo, digamos, determinar. Dentro de los trastornos de control de los impulsos hay diferentes tipos de hay subtipos. Y el trastorno de control de los impulsos tenemos, por un lado, tenemos la piromanía, la cleptomanía, el trastorno explosivo intermitente, la ludopatía, en ese sentido. Y lo que es incluso otro más, que es la tricotilomanía, que es muy curioso, que es arrancarse los pelos.
¿Cómo has dicho que se llama?
Tricotilomanía.
Arrancarse los pelos.
Arrancarse los pelos. Es el impulso patológico de arrancarse los pelos, porque esa persona tiene la necesidad imperiosa de tenerse lo que arrancar. Y si no se los arranca, pues es el pez que se mueve la cola. Es decir, empieza a alimentar su propia ansiedad de base, y que, vuelvo a decir, una vez ha desarrollado la conducta, digamos, que es objeto de preocupación, es cuando empieza a disminuir esta ansiedad.
¿Pero esto cómo se trata? Porque realmente estamos hablando de un trastorno que bueno...
En fin. Se trata, pues en este caso, pues con psicoterapia, y sobre todo, si son casos muy importantes, con psicofarmacología, es decir, a cargo por parte de psiquiatras, médicos psiquiatras. Depende mucho, vuelvo a decir, de la intensidad de esa sintomatología que presenta, pues en todo caso, pues vuelvo a decir, se administrarán psicofármacos o terapia psicofarmacológica. neurológica. En el caso de la piromanía, es curioso porque se da la circunstancia que no solamente se trata de sujetos, para así decir, a pie de calle, es decir, normales, o población, digamos, mortal, si me permite la expresión coloquial, sino que incluso puede existir personas que se dedican al ámbito, digamos, de lo que es pues, cuerpos de bomberos o cuerpos de personas, de sujetos que resguardan o salvaguardan, digamos, lo que es el ámbito forestal, que crean ellos mismos sus propios incendios. Porque de alguna manera necesitan también, o tienen una necesidad imperiosa de querer apagar ese fuego que han originado. Es decir, hay veces que hay personas que no pueden acceder, por ejemplo, a cuerpos de bomberos,
sí,
por X motivos, porque no han podido acceder, y como tiene esta, digamos, frustración profesional de ser bomberos, provocan el incendio y luego finalmente se ven envueltos en intentar apagar el fuego.
¿Pero eso sería un trastorno o qué
también
sería?
También, hombre,
sería un trastorno.
A ver, dicho de esa manera, no tanto, pero sí que existiría una raíz de base de una frustración importante, con lo cual es una inestabilidad o una inmadurez emocional que de alguna manera no ha alcanzado a este sujeto a desarrollar una vida plenaria.
¿Y estos trastornos se pueden controlar? Antes hablabas de la terapia, pero ¿se pueden controlar? No sé si decir o me atreverme a decir si se pueden curar.
Depende de la intensidad, vuelvo a decir, claro, hay gente que de alguna manera pues pueden desarrollar unos incendios ya, entre comillas, controlados, en el sentido que crean fuegos, ¿no? Es decir, que de alguna manera focos de fuegos en diferentes tipos de lugares para poder crear, digamos, lo que es la confusión por parte de las fuerzas, digamos, públicas,
de los bomberos, sí,
de los bomberos y tal, o bien hay sujetos que crean un pequeño incendio único, de forma aislada y ya está. En principio es atribuible que aquella persona que de alguna manera provoca muchos focos de fuego de forma abundante o de forma múltiple, en principio el alcance, digamos, de la patología de base o de raíz que pueda presentar es más acusada que aquella persona que lo hace de forma aislada, ¿no?
¿Y estas personas son conscientes de que tienen un problema?
Se hace difícil. A ver, cuando estamos hablando de la consciencia, no estamos hablando de sujetos que presentan un trastorno mental grave del alcance de la magnitud de un trastorno pues tipo esquizofrenia. Es decir, que en absoluto. No, se trata de sujetos que presentan un buen contacto con la realidad. No obstante, a ello, yo me acuerdo de haberme encontrado con un caso de una señora que padeciendo un trastorno esquizofrénico, pero ya estamos hablando de palabras mayores a nivel de salud mental, que creía en las cabalas y creía, digamos, en lo que sería el esoterismo, ¿de acuerdo?
Ajá.
Y quería provocar un fuego por aquello de intentar evitarse o salir airosa de una serie de núcleos de pensamientos relacionados con lo que eran demoníacos. Entonces, claro, provocó un incendio. ¿Me explico?
Sí.
Pero eso ya es el alcance, digamos, de un sujeto que realmente sí que presentaba una patología de base importante, ¿eh?
Pues Bernat Tifón, gracias por estar aquí con nosotros una vez más.
Gracias.
En La Linterna, un abrazo.
Un abrazo, igualmente.
I recordeu que podeu recuperar totes les xerrades del programa a la web de la casa, www.cope.es. Allí trobareu les de La Linterna i les de la casa en general, i les altres xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram, copecatalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya. Com sempre, La Linterna continua encesa aquí a COPE, amb Ángel Espósito, que acabin de passar una bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Para los biberones tenemos el agua más segura, la de Osmotic Cero, libre de bisfenola, desinfectada por la lámpara ultravioleta, que con su efecto río exclusivo de Osmotic está exenta de bacterias y con todas sus propiedades. Osmotic Cero, hoy con un 20% de descuento y financiación sin intereses. Oferta 45 aniversario. 900-208-208, osmoticcero.es.
COPE Catalunya i Andorra.